tornem fins a 15 euros amb vot de descompte per les teves compres de gelat. Tria congelat, tria la sirena.
Bon dia, són les dues. Pere Aragonès reclama un front democràtic i una mobilització de país. En un to solemne avisa que s'ha de plantar cara a un govern espanyol que ja dona per fet serà de PP i Vox.
L'hora és greu i cal defensar Catalunya. El govern de la dreta i de l'extrema dreta espanyoles que vindrà a l'Estat representa un atrac frontal contra els pilars bàsics i els consensos existents al nostre país.
Aragonès, però, no ha posat sobre la taula ni una sola fórmula per crear aquest front democràtic i refer ponts entre independentistes. Tampoc ha aclarit en què ha de consistir aquesta mobilització de país.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida repassem el més destacat d'aquesta compareixença que ha fet el president Aragonès, que, com dèiem, no ha parlat de fórmules concretes per materialitzar la unitat que reclama. No ha descartat, això sí, la llista unitària que ahir proposava Junts. Ell no, però Esquerra sí que li ha tancat la porta. Ara escoltarem també Marta Vilalta. Els que sí que negocien a Barcelona són Xavier Trias i Ernest Maragall. De fet, el líder del PSC, Salvador Illa, insisteix que Jaume Collboni ho ha d'aprovar, però dona pràcticament per fet que Trias serà alcalde.
Vam encarregar a Jaume Collboni que tingui converses amb tothom i que no renunciï a res. Aleshores, jo crec que és molt prematur anticipar res. Difícil ho és, i efectivament té un avantatge des d'aquest punt de vista el candidat Trias, el senyor Trias, perquè si no passa res ell serà alcalde.
Són declaracions que ell ha fet al món a RAC1, on també ha fet números per evitar que PP i Vox governin a Espanya. Com tema Aragonès, diu que els socialistes necessiten 15 escons més que els populars a Catalunya. I és que Alberto Núñez Feijóo surt embalat. Avui ha reunit els barons del seu partit per celebrar els resultats de diumenge, que veu com un impuls definitiu per arribar a la Moncloa. També en parlarem. Xavier Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Messi vol decidir aviat el seu futur i espera que el Barça faci una proposta formal per abordar el seu fitxatge.
Fins ara només hi ha hagut converses perquè el club blaugrana continua esperant que la Lliga doni llum verda al pla de viabilitat que va presentar el mes d'abril. De moment, l'argentí té ofertes de l'Aràbia Saudita, de l'Inter de Miami i també hi ha l'interès d'un club europeu. De seguida els detalls i explicarem l'última hora de l'equip femení que dissabte jugarà la final de la Champions contra el Wolfsburg a Eindhoven. Avui han tornat als entrenaments encara amb les baixes de Rolfo i Brons, però amb optimisme que es puguin recuperar, i el dubte principal continua sent Ochoala. I en bàsquet, la penya pot segellar aquesta nit la classificació per les semifinals de la Lliga CB. A les 9 en directe a RAC+1 rebrà el Baskonia, i si guanya ja serà equip de semis. Ahir el Barça també va fer un pas important per classificar-s'hi després de guanyar de 10 al València.
Acabem aquest repàs dels titulars amb el temps. Aquesta tarda repetiran les tempestes, sobretot en punts del centre i del nord del país. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia. Sí, s'espera de nou una tarda de xàfecs i tempestes localment intensos i fins i tot amb calamarsa o pedra en punts del Pirineu, del Prepirineu, de la Catalunya central, també al voltant del Vallès, de la Selva, del Massís dels Ports, i en canvi la resta tindrem una tarda més tranquil·la amb un cel mig ennuvolat. Les temperatures tan altes com ahir, entre els 25 i els 30 graus de màxima, per tant amb un ambient càlid, i demà s'espera també un matí tranquil i a la tarda de nou aquestes tempestes que afectaran especialment el centre i el nord del país. I dijous la pluja podria arribar a més comarques i reculen les temperatures.
Ara entrem en matèria. Ja són les dues i pràcticament 4 minuts.
RAC 1 migdia.
Pere Aragonès fa una crida als partits sobiranistes a bastir un front democràtic per combatre la dreta. El president dona per fet que PP i Vox conqueriran la Moncloa al juliol i diu que cal una mobilització de país per afrontar-ho. No exclou la llista unitària que li ha proposat Junts per Catalunya per anar plegats a aquestes eleccions espanyoles. Des del Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. El president diu que l'hora és greu i per això considera que cal obrir un nou cicle a Catalunya en diversos àmbits, reforçant el govern i el Parlament, i en aquest sentit proposa elegir un nou president de la cambra independentista. També amb enteses entre els sobiranistes, els ajuntaments, i amb aquest front democràtic a les eleccions del 23J, que no ha volgut concretar en què es traduiria, no diu ni que sí ni que no a la llista unitària ni a obrir el govern a més partits, ho deixa en mans de les forces polítiques.
Cal impulsar pel 23 de juliol un front democràtic per defensar Catalunya i els drets i les llibertats. Ens hi juguem molt. De fet, ens hi juguem tant que ens ho juguem tot. Correspon als partits polítics treballar les fórmules i l'encaix per fer-ho possible. Jo, com a president, em poso a disposició de tots ells per ajudar-hi. per ajudar-hi a construir els ponts d'entesa.
El president, en canvi, descarta fer com Pedro Sánchez i avançar les eleccions.
No contemplo un avançament electoral a Catalunya perquè ara el que necessita Catalunya és unes institucions fortes. I ho podem fer. Ho podem fer si treballem amb aquesta unitat, generositat i fermesa que són virtuts compartides en diferents espais polítics del nostre Parlament. I hem de... ara és un moment de pensar pel país. I el país necessita institucions fortes.
D'altra banda, Aragonès admet que el govern ha de fer autocrítica pels mals resultats d'Esquerra diumenge, reconeix que han de millorar coses i transmetre millor les decisions.
Gràcies, Marc. Pere Aragonès, doncs, no ha aclarit què en pensa de la llista única, però el seu partit, la proposta de Junts, no els fa gens el pes. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, creu que els de Laura Borràs no saben llegir el que està passant. Ho ha dit en una entrevista a TV3.
Potser si fos una proposta seriosa aquesta de la llista única a Madrid, no s'hauria fet a través d'una roda de premsa, sinó que n'estaríem parlant ara amb taules de reunions. Això també demostra, potser, que no és una proposta formal, sinó que és, d'alguna manera, seguir aquesta dinàmica de desgast, que vol dir que no s'entén res del que ha sortit de les urnes.
En canvi, des de Junts per Catalunya sí que recullen el guant a Pere Aragonès per recosir la unitat independentista. El partit assegura que estan disposats a reunir-se demà mateix amb ell per explorar què poden fer en aquestes eleccions espanyoles. Adrià de Santa Susanna.
La compareixença ha agafat Jordi Turull i Laura Borràs de Waterloo, Bèlgica, reunits amb Carles Puigdemont. L'expresident, en una piulada, ha dit que si el Front Comú que proposa Aragonès és per la independència, s'hi sumaran. I el secretari general del partit, Jordi Turull, s'ha mostrat disposat a trobar l'encaix per recuperar la unitat dels partits independentistes.
Si la rectificació sincera, en el sentit de tot allò que nosaltres havíem dit i havíem advertit i que fins ara no se'ns havia fet cas, ens trobarà i ens podem reunir demà mateix.
De fet, el mateix Turull va ser el que ahir va proposar fer aquesta llista única dels partits independentistes. Es presentin junts o finalment per separat, qui ja ha alçat el dit és Jaume Giró, l'exconseller, vol ser la veu de Junts a Madrid, aprofitant l'onada de Xavier Trias a Barcelona. Sobre si està disposat a fer aquesta llista unitària, Giró ha explicat a Monarracu que no té cap problema.
La pilota està ara mateix a la taulada d'Esquerra i de la CUP. En segon lloc, a mi, per suma, sempre estic a favor, sempre. Com a conseller vam fer pressupostos amb Esquerra sense ni una sola discussió. Mira que en va haver-hi per altres coses. Escolta'm, jo crec que el sobiranisme, quan va unit, és quan tenim opcions d'avançar. Quan anem separats, com hem anat darrerament, és evident que no tenim cap possibilitat.
Qui també es vol presentar en aquestes primàries és Míriam Nogueras. Es faran els propers dies paral·lelament a les possibles negociacions per a aquesta llista única.
Pel que fa a la resta de partits, els comuns ja han rebutjat l'oferiment de Pere Aragonès. El portaveu al Parlament, David Cid, diu que el president surt a perdre les eleccions i que ells les volen guanyar. Tres quarts del mateix pensen els socialistes, que critiquen que Aragonès doni per fet que PP i Vox guanyaran les eleccions. A Barcelona, Salvador Illa, de fet, ho dèiem, han començat, ha fet càlculs i creu que els resultats a Catalunya aturaran aquest govern de PP i Vox. També dona per fet que Xavier Trias serà el pròxim alcalde de la capital. El primer secretari del PSC veu la sociovergència com una possibilitat i referma que Jaume Collboni parlarà amb tothom. Avui ha estat el món a RAC1, Sílvia Solanes.
I ja no tanca la porta cap combinació electoral, tampoc un pacte amb Junts. Ara bé admet que qui va quedar primer va ser Trias i que si no hi ha cap contratemps serà el substitut d'Ada Colau.
Què hi convé a Barcelona? Pues un govern estable. Des del nostre punt de vista, amb orientació progressista i que no es decideixi aquest govern pensant en altres coses que no sigui la ciutat de Barcelona. Amb aquests elements vam encarregar a Jaume Collboni que tingui converses amb tothom i que no renunciï a res. Aleshores, jo crec que és molt prematur anticipar res. Difícil ho és, i efectivament té un avantatge des d'aquest punt de vista el candidat Trias, el senyor Trias, perquè si no passa res ell serà el cap.
Això a Barcelona. A Girona confia que tampoc hi hagi sorpreses alternatives i Sílvia Paneque, que és qui va guanyar, sigui alcaldessa.
Ho diré una mica gràficament i espero que no s'emmenti, que no fem una rebequeria a Girona. Perquè no sigui aquest, si pensem en què hi convé a Girona. Jo recordo que en moments molt complicats, presidència del senyor Puigdemont de la Generalitat de Catalunya, es va demanar que el PSC donés un cop de mà a Girona. Havia deixat de relleu un alcalde, no recordo el nom.
Ballesta, Albert Ballesta.
I van demanar un cop de mà al PSC. I Xavier Paneque va ser-hi.
I és que el PSC va guanyar en vots, però va empatar 8 regidors en Guanyem, amb Lluc Salelles, que valora fer un pacte alternatiu amb independentistes i deixar fora de l'alcaldia els socialistes.
Això pel que fa a Barcelona i Girona. Mentrestant, a la resta del país, els resultats de les eleccions de diumenge ja estan provocant una onada de dimissions. A la Paeria, el candidat d'Esquerra i alcalde en funcions, Miquel Pueyo, i l'alcaldable de Junts, Toni Postius, han anunciat que pleguen. També ho ha fet la republicana i alcaldessa en funcions de Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingla. Tots tres van quedar fora de l'equip de govern després de la patacada electoral, Maria Costa.
Miquel Pueyo va perdre l'alcaldia i Esquerra ha quedat relegada a la tercera força, al darrere del PSC i el PP. Assegura que amb els resultats a la mà, ara ha de fer un pas al costat.
Tenen a veure amb l'altíssima abstenció, la desmobilització de l'independentisme a nivell nacional, amb la fortalesa o no de la marca del meu partit. Jo assumeixo la part de responsabilitat que em pertoqui. No pretenc ni negar la meva responsabilitat, ni tampoc pretenc presentar-me amb una creu per crucificar-me jo mateix.
Pueyo diu que a partir d'ara tornarà a la docència a la Universitat de Lleida. Junts també fa autocrítica i l'alcaldable del partit, Toni Postius, diu que no recollirà l'acta de regidor.
Era la tercera vegada que jo em presentava en aquestes eleccions i en conseqüència doncs, que era doncs, fer una aposta molt decidida per la ciutat, doncs, que si els resultats no acompanyaven i hi havia un canvi de cicle, doncs tocava fer un pas al costat.
I qui també ha anunciat que plega és l'alcaldessa en funció de Sant Cugat, Mireia Ingla. La candidata d'Esquerra diu que ho fa per coherència.
No han estat els resultats que esperàvem. He cregut sempre que cal ser coherent, conseqüent amb els teus actes. I en política, si em permeteu, encara més. Em preocupa anar enrere, que per raons partidistes es deixi de tenir un propòsit.
Esquerra ha passat a l'oposició després de perdre gairebé la meitat dels vots que van aconseguir el 2019.
A Madrid, el Partit Popular ha donat el tret de sortida a la precampanya electoral del 23 de juliol i ho fa amb un ull posat als pactes amb municipis i autonomies. Alberto Núñez Feijo ha reunit avui tota la plana major del partit a la seu de Madrid i els ha demanat un últim esforç per recuperar la Moncloa. Sobre les aliances amb Vox que es necessitarien en molts d'aquests municipis i autonomies, de moment, ni una paraula. A Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Sí, avui Feijo passa a revista els pesos pesants del PP per traçar les línies mestres de les properes setmanes. D'entrada, fixa la mirada a la Moncloa i deixa clar que l'objectiu és apartar Pedro Sánchez del govern espanyol.
Sánchez quiere que los españoles elijan entre urnas o vacaciones, pero la elección es otra. Hay que escoger entre Sánchez y España. Y no tengo ninguna duda que la mayoría de los españoles elegirá España.
Sobre pactes, Feijó encara no aclareix què farà amb Vox. Això sí, com ja va passar en la campanya del 28 de maig, torna a posar l'esquerra Berzale al centre de la diana.
Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno.
Per cert, tot i això, algun baró del PP com l'andalús Moreno Bonilla demana no precipitar-se en els pactes postelectorals amb Vox.
Mentre tant, el govern espanyol acaba de respondre Alberto Núñez Feijó que el seu discurs d'aquest migdia només és populisme pur, que no té discurs propi i només sap copiar Isabel Díaz Ayuso. Això ho acaba de dir la ministra portaveu Isabel Rodríguez, que també adverteix Sumar i Podem que han d'aprendre a negociar per evitar que les esquerres perdin vots i escons a tot arreu. Però és que, a més, Yolanda Díaz acaba de registrar com a partit polític aquesta plataforma Sumar, on s'integraran Esquerra Unida i els Verds Equo, mentre que els de Ione Belarra continuen negociant. Busquem aquesta última hora des de Madrid també, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. Sí, Sumar era fins ara una plataforma amb un moviment, però en un partit, i ara l'han registrat sense anunci previ. Ho acaben de fer públic fa encara no un quart d'hora. Això en paral·lel al missatge molt clar cap a Yolanda Díaz i cap a la cúpula de Podem, però també cap als votants d'esquerres d'Isabel Rodríguez. La ministra portavola que acaben d'entrevistar a la Sexta ve a dir que aquest votant, el d'esquerres, hauria de saber quina papereta agafa en unes eleccions.
Con una izquierda que creo que debe de hacerse también un replanteamiento. Me estoy refiriendo a los votantes de izquierdas. Hemos visto casos que analizábamos en estos días donde esa segregación del voto de la izquierda ha impedido representación a posiciones de izquierdas que representan a mayoría social y que, sin embargo, la derecha ha aglutinado esos votos en forma de concejales. Hay que hacerse un planteamiento serio cuando uno va a las urnas.
El PSOE ha mala maró per la desfeta electoral. Qui ho exemplifica és el líder de Castella-La Manxa, dels pocs que salva els mobles. Avui ha fet públic que Pedro Sánchez encara no l'ha felicitat i ho ha dit d'aquesta manera, un de cero.
Pues no sé si me llamarían y no lo pude coger, pero estoy revisando y creo que no lo tengo en paga. Sí, pero estoy todavía a un tercio de los mensajes que tengo por contestar, con lo cual no sé exactamente.
Això després d'admetre que no tots al seu partit s'alegren de la seva victòria a Castella-La Manxa. Diu que això per ell ja és normal. Isabel Rodríguez l'ha dit que això no va enlloc perquè tothom se n'alegra.
I la cúpula de Ciutadans està reunida en aquests moments per decidir si es presenten o no a les eleccions del 23 de juliol. Tot apunta que no ho faran, però hi ha molta divisió interna, Jordi.
Sí, reunió encara en marxa. Havíem de tenir decisió fa més de mitja hora, tres quarts d'hora. De fet, la roda de premsa estava convocada per quarts de dues, però la reunió de la direcció del partit continua tancada i en posicions enfrontades. Hi ha un sector que aposta clarament per deixar passar el temps i intentar recuperar terreny de cara a les europees, que són d'aquí un any. Hi ha un altre sector que admet que si ara no es presenten ja no existiran més. L'element que ho condiciona tot són els diners, que costa una campanya, i el que no recuperarien si repetissin fracàs electoral.
Gràcies, Jordi. En espera d'aquesta decisió, Alberto Núñez Feijóo ja ha agraït a la cúpula de Ciutadans que abandonin la cursa electoral. El seu argument és que no hi pot haver cap vot de centre perdut i ofereix la casa del PP per tots els militants de la formació d'Arrimadas. I mentrestant, aquestes eleccions poden complicar molt la vida a les persones que el 23 de juliol ja saben que són fora de vacances i que temen ara que els convoquin per anar a una mesa electoral. L'Associació de Consumidors Facua demana que es concreti exactament quins viatges o esdeveniments poden eximir d'anar a aquestes meses. Asseguren que la llei actual no és prou clara. Anna Salvador.
Es poden presentar al·legacions argumentant que anul·lar el viatge suposaria un perjudici econòmic o que s'ha d'anar a un esdeveniment familiar important. Tot i això, des de Facua asseguren que ara mateix la instrucció és ambigua perquè no detalla quin tipus d'esdeveniments o viatges s'inclouen i quins no. Això fa que cada junta electoral de zona pugui interpretar la llei a la seva manera. El secretari general de Facua, Rubén Sánchez, diu que cal establir un criteri comú.
És necessari, i així se lo vamos a trasladar a la Junta Electoral Central, que se complete la instrucción para concretar lo máximo posible esa coyuntura y que se interprete que ciertos viajes vacacionales podrían ser una causa suficiente para eximir a cualquier ciudadano de participar como presidente o vocal de mesa. Pero habría que concretar qué tipo de viajes vacacionales y, obviamente, viajes contratados antes del anuncio de la fecha de las elecciones.
Facua demana també que les citacions a les meses s'enviïn aviat i ràpid perquè la gent pugui organitzar-se i presentar al·legacions si cal.
Doncs ara passen pràcticament dos minuts d'un quart de tres. Fem una pausa i repassem més notícies d'aquest dimarts.
RAC 1.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Que felicidad, ya no corre el dulce esped más. Ya no más el espesor volverá a salpicar. El mejor desped artificial. Desped solo calma, oh, 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 oh. Desped solo calma, oh, oh, oh.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
A Romacuru Mazodoki continuem amb les ofertes del Saló de l'Automòbil fins a final de mes. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romacuru, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Descobreix la frescor i la influència del Mediterrani en una selecció de vins blancs de la mà de Gourmet La Vanguardia. Camp de Creus, Nacra del Celler, Camp de Creus, Avallarol de Torre del Veguer i White Wine de vins de taller. 6 vins valorats en 70 euros, ara per només 42. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1 migdia.
Les dues 2019 compta enrere pel desallotjament de les cases ocupades de la Bona Nova a Barcelona, que van tenir el barri en tensió durant la campanya electoral. Doncs bé, dos dies després de les eleccions, un jutjat de Barcelona ha ordenat als ocupes que abandonin la finca, coneguda com la Ruïna, i, si no, avisa que la policia els expulsarà. Xavi Pardo.
És la sentència del judici que es va fer la setmana passada. La jutgessa va donar la raó a la propietat, la Sareb, i rebutja els arguments de l'advocat dels ocupes. Per exemple, diu la magistrada que els propietaris no tenen cap obligació d'un lloguer social, perquè la llei que així ho determina per famílies vulnerables és autonòmica i no pot passar per sobre de la llei processal de l'Estat. En tot cas, la sentència no és ferma. Ara els ocupes poden recórrer a l'Audiència de Barcelona i després, quan es confirmi, caldrà posar dia i hora al desallotjament. Els Mossos ja tenien ordre de desallotjar el Cubo, l'altra casa ocupada, però havien demanat esperar a poder treure els ocupes dels dos edificis alhora.
També en l'àmbit judicial ha quedat vist per sentència el judici a quatre independentistes que demanen fins a 7 anys de presó per uns aldarulls durant les protestes post-sentència ara fa 4 anys. Els acusats han declarat avui, han reconegut haver participat en la manifestació, però neguen ser els responsables de cap atac a la policia. Obrim ara la plana econòmica. El president de SEAT, Wayne Griffiths, espera que l'avançament electoral a l'Estat espanyol no entorpeixi l'arribada de les ajudes europees pel cotxe elèctric. SEAT està pendent de la convocatòria de la segona línia d'ajuts del PERTE per aprovar inversions a la planta de Martorell. N'ha parlat a les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona. Montse Martí, bon dia.
Bon dia. El president de SEAT preveu que la segona línia d'ajuts es publiqui abans de les eleccions espanyoles, abans, per tant, del 23 de juliol, perquè estan en joc, diu, inversions.
Es muy importante para nosotros porque tenemos que tomar decisiones, inversiones importantes en nuestra fábrica en Martorell para el ensamblaje de baterías. Significa una nueva fábrica dentro de la fábrica de Martorell. Esta decisión y estas inversiones dependen de las ayudas del PERTE.
També ha demanat que la formació de govern després de les eleccions espanyoles sigui ràpida. A aquesta hora, a les jornades del Cercle, intervé Felip VI, que no ha fet referència directa a la convocatòria electoral. Al vespre tancarà la jornada dels empresaris el president Pere Aragonès.
Els preus continuen pujant, però continuen fent-ho amb menys intensitat que mesos enrere. L'IPC se situa al 3,2% al maig, segons la dada que ha avançat l'INE, i que es confirmarà d'aquí a 15 dies. A l'abril, l'IPC es va situar al 4,1%.
Aquesta baixada es deu sobretot al fet que els preus dels carburants no han pujat tant com ho va fer un any enrere. L'INE també apunta que la pujada dels preus dels aliments també ha estat menor que el maig del 2022. La inflació subjacent, que no té en compte els productes frescos i energètics, s'ha reduït 5 dècimes, se situa ara al 6,1%.
Més coses. Detingut un home per presumptament haver drogat i violat una dona a Igualada, Pol Prats.
Segons el relat de la dona, divendres va conèixer l'home en una discoteca del barri del Rec i va pujar a casa seva a fer un beure des de llavors, però no recorda res més del que va passar al pis. Es va despertar l'endemà al matí, estirava el llit sense roba interior i amb indicis que l'havien violat, i va marxar corrents del lloc. El detingut, que avui passarà a mans de la justícia, té 38 anys i la dona 33.
Mentrestant, el jutge de Batea, que investiga una pallissa mortal, també divendres passat ha enviat a la presó un dels agressors. Es tracta d'un noi de 19 anys, Pol.
L'altre implicat en la pallissa, que és menor d'edat, està tancat des d'aquest cap de setmana en un centre de justícia juvenil, en aquest cas per ordre d'un jutge de menors. Els Mossos van detenir-los tots dos poc després de l'agressió mortal.
I a Tarragona, els Mossos han detingut un home per intentar matar dos menors d'edat a ganivetades. També han detingut 4 persones més relacionades amb aquest cas.
Va passar a finals de febrer. Les dues víctimes es van barallar amb un altre menor d'edat i li van causar lesions lleus. Llavors, aquest noi va trucar a un home que finalment va apunyalar les dues víctimes. Dos dies després, els Mossos van detenir aquest noi que havia trucat a l'agressor i també un altre menor. I divendres passat, 3 mesos després, van arrestar el presumpte autor de les ganivetades. És un jove de 26 anys que ja ha ingressat a presó provisional. També han detingut un familiar seu per encobrir-lo i una dona del seu entorn que gestionava una xarxa de tràfic de drogues. Tots dos han quedat en llibertat amb càrrecs.
I a la Jonquera, la policia espanyola ha detingut un home que duia sobre 435 grams de ketamina.
El van enxampar durant un control rutinari a prop de la frontera amb França. Quan la policia va intentar escorcollar-lo, es va amagar la droga a la roba interior. Els agents el van caçar infraganti i el van detenir per un delicte contra la salut pública. El jutge l'ha enviat a presó provisional.
I de l'àmbit internacional encara destaquem que Rússia ha denunciat un atac amb drons contra Moscou. Diu que és una represàlia pels bombardejos de diumenge sobre la capital ucraïnesa. El Kremlin, però, diu que ha pogut abatre la majoria de drons llançats sobre la capital. El govern de Kiev, però, nega cap responsabilitat en aquests bombardejos.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Les 2:24 minuts, Messi vol decidir el seu futur aviat i el Barça espera resposta de la Lliga per saber com abordar el seu retorn, Xavi.
Exacte, aquí uns dies ha de tenir resposta de sobre el pla de viabilitat que va demanar fa qüestió de setmanes, el mes d'abril. Messi, de moment, té ofertes tant de l'Aràbia Saudita com de l'Inter de Miami, també l'interès d'un club europeu, però el que no té és l'oferta del Barça, perquè encara no l'ha pogut enviar al conjunt blaugrana. De seguida expliquem els detalls de quina és la situació ara mateix entre jugador i club, entre Messi i Barça. En qualsevol cas, s'acosta el dia i Leo Messi haurà de decidir on vol jugar la temporada que ve. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Per tant, el Barça haurà de moure fitxar, ho dèiem, haurà de fer aviat, però tot depèn del vistiplau de la Lliga als números per abordar aquest fitxatge.
Fonts properes a l'astre argentí han confirmat a RAC1 la seva intenció de no dilatar la decisió sobre el seu futur i, pel que sabem, tot apunta que Messi ho decidirà la setmana que ve. Té ara mateix una oferta de l'Aràbia Saudita, una altra de l'Inter de Miami, l'interès d'un equip europeu, però encara no en té cap del Barça. De moment, el que se li ha traslladat de manera informal des del club blaugrana a Messi és una proposta de 25 milions bruts per una temporada i l'opció d'allargar el compromís amb una segona opcional, una proposta que Messi, en contacte permanent amb Xavi, veu amb bons ulls, però que en cap moment s'ha traslladat a una oferta real i articulada per poder estudiar-la a fons. Per què? Doncs perquè el Barça encara està esperant que la Lliga li doni el vistiplau al pla de viabilitat que va presentar l'abril. La Lliga sempre dona resposta als clubs a principis de juny i està previst que la setmana que ve el Barça ja sàpiga quins marges té per treballar. La qüestió que està en dubte és si Messi serà capaç d'esperar això, els moviments que necessita fer el Barça per poder incorporar-lo. Ara per ara, però, el ritme del club blaugrana i el ritme de Messi no casen i en el si del club ja no es desprèn l'optimisme de fa unes setmanes. Mentrestant, Xavi continua deixant clar el seu desig de comptar amb ell. Ho ha fet en declaracions al diari Sport.
Para mí no hay ninguna duda que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente. Yo no tengo ninguna duda. Ninguna duda que nos va a ayudar. ¿Qué te aportaría Messi? Te aportaría talento. Último pase, balón parado, goles. En el último tercio, jugador diferencial.
I de poder reescriure el final de Messi al Barça, n'hem parlat, el tu diràs, amb Sergio Busquets.
Jo crec que es mereix sortir bé i tindre un homenatge, no? Perquè va sortir d'una manera molt dolorosa per tots els que l'estimem i sobretot també com a culer. Però és una situació difícil, és una situació difícil. Al final haurà de triar ell i segur que ell ho farà bé.
No en sap res, no? O si ho saps, no ens dirà res, no?
No.
Messi s'ha proclamat campió de la Lliga amb el Paris Saint-Germain aquest cap de setmana passat i encara li resta un partit per acabar el campionat. El jugarà dissabte contra el Clermont a les 9 del vespre.
No en sap res o no vol dir res?
Jo crec que no vol dir res.
No vol dir res. Ara sentíem Busquets al Tu Diràs en una entrevista en què Marta també va analitzar, lògicament, les claus del seu comiat.
Sí, l'endemà de posar a punt final a una etapa de 15 anys al primer equip, el capità del Barça va explicar el procés que l'ha portat a prendre aquesta decisió.
Ho he anat pensant des del gener. Em vaig marcar, doncs, tornar al Mundial tranquil·lament i primer tancar l'etapa de la selecció i després, doncs, començar a pensar en aquesta, que per mi semblava que seria una mica més fàcil, però ha sigut tot el contrari, no? Ha sigut difícil perquè tenia dies que pensava que sí, altres que no, altres que dubtava, i bueno, doncs, al final jo crec que ha fet el millor i en el millor moment i ja està, ja no hi ha volta enrere.
La intenció de Busquets és decidir en dues o tres setmanes un destí que probablement estarà entre l'Aràbia Saudita i Miami.
No hi ha res segur, sí que tinc tres o quatre opcions, totes fora d'Europa, no vull jugar a Europa, vull fer un puny a part, no sé si podria tampoc jugar un partit important contra el Barça. M'agradaria anar a un lloc amb qualitat de vida, no? Perquè vaig amb la família i vull estar bé i feliç, no? Però haig de valorar tot, la part esportiva, la part econòmica i bueno, doncs, decidirem en família.
En aquest sentit, Busquets assegura que la seva decisió no va lligada a la de Messi.
No té res a veure, no sé el que passarà al final, però bueno, al final cadascú decideix amb la seva família, amb les seves ofertes, amb el que cadascú vol, però ni ha sigut abans, ni serà ara, ni serà després que anem amb un pack.
Pel que fa al buit que deixa futbolísticament, Busquets va subratllar alguns noms com a possibles substituts.
Per la manera en la que coneixo i hem compartit selecció, jo crec que ara mateix el Rodri és el primer que portaria. Però bueno, és molt difícil, molt difícil.
Zubimendi i Kimmich, què et semblen com a possibles substituts teus? Són perfil un pèl diferents, no?
Sí, a lo millor Zubimendi una mica més similar a el que volem jugar aquí, no? I Kimmich una mica diferent en el sentit de que ho veig més futbol alemany, més anada i tornada i amb molta qualitat, encara que no era mig centre. I bueno, si no, també tenim l'opció de portar de tornada el Nico, que està al València i que bueno, doncs és una opció també.
I té molt clar què li agradaria fer en un futur un cop hagi penjat les botes.
M'agradaria treure'm el carnet d'entrenador.
Perquè de moment el futbol base...
Jo?
Sí, tu no? No. O sigui, vols anar a primer nivell.
Bueno, a veure, hauré de passar el millor sí. Per saber o tal, però ja una mica professional, que pugui exigir.
I fer de Xavi d'aquí 10 anys t'agradaria també, aquí al Barça?
Si crec que estic capacitat i puc fer-ho, sí, per què no?
Busquets també va explicar que el partit on més s'ha divertit és el 5-0 al Madrid, el que no vol recordar lògicament és el 2-8 contra el Bayern i que Guardiola és el tècnic que més l'ha marcat.
Demà, homenatge final a Busquets en aquest acte al Camp Nou a partir de les 8 del vespre. És l'últim dels comiats que veurem amb el migcampista. La setmana que ve serà torn de Jordi Alba, un altre dels jugadors que marxa quan acabi la temporada. Un apunt sobre el trasllat a Montjuïc. Marta, ja està obert el nou procés per sol·licitar els abonaments per l'estadi Lluís Companys.
Sí, amb els nous preus presentats la setmana passada, que representen una rebaixa a la meitat del que inicialment s'havien proposat. Els primers que poden sol·licitar-lo són els socis que hagin assistit a un mínim del 85% dels partits aquesta temporada i els que ja havien demanat el passi en el primer procés de compra. Tenen 48 hores per fer-ho.
Marta, gràcies.
Fins després.
Parlem ara del femení.
La final d'Eindhoven a RAC1.
Falten només 4 dies per aquesta final de la Champions. Després de 2 dies de descans, el Barça ha tornat aquest matí als entrenaments, pendents de l'evolució de Rolfo i de Lucy Bronze. En principi haurien d'arribar totes dues, en canvi hi ha més dubtes amb Boixó. Hola, Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
I després de l'entrenament hi ha hagut media day al Johan Cruyff. Com està l'equip a les portes del partit més important de la temporada?
La segona capitana Marta Terrojón assegura que aquest any arriben millor que temporades anteriors, especialment si ho comparem ara fa un any a la final de Turí, en què la fatiga va passar factura.
D'això es tractava, no? També depèn de que potser el de les temporades arribaves una mica més apurat al final. Això ha sigut cosa de l'estaf, no? D'intentar compensar tot tema de minuts, rotacions, perquè totes arribem en el millor moment. Evidentment, sempre hi ha cosetes, després d'una temporada de no sé quants mesos que portem, però jo crec que l'equip arriba amb molt bones condicions per donar-ho tot aquest dissabte.
I Clàudia Pina, que encara no ha guanyat la Champions perquè la temporada de Göteborg estava cedida al Sevilla, si bé ja va estar també a la final de Budapest del 2019, va quedar fora de la plantilla de la banqueta perquè era jugadora del final del filial, creu que l'inici de la final de dissabte contra el Wolfsburg serà clau.
Si comencem malament a l'inici, que intentarem que no, intentarem sortir ja per totes i en un nivell de, bueno, d'activació òptima. Bueno, això, que si ens marquen d'hora o el que sigui, doncs intentar no posar-nos nervioses, que no ens fiquin més gols i intentar després poder-li donar la volta.
Pina explica que han treballat molt l'aspecte mental perquè no repeteixi el de l'any passat, que l'Olímpic de Lió es va avançar al minut 6 de partit i l'equip no va saber reaccionar.
El de l'any passat va ser un pal molt dur, així que bueno, crec que també individualment cadascun ha fet el seu treball per intentar arribar el millor possible de cap a aquesta final. I col·lectivament, doncs, bueno, al final també unir-nos més, intentar... Ens han donat 4 consignes per intentar que cadascuna això desconnecti d'una manera per poder arribar al millor i al més centrades a la final.
La davantera blaugrana va reaparèixer en l'últim partit de Lliga després d'estar fora uns partits per un esquinze del turmell. Va forçar per tornar la tornada de semifinals al Camp Nou contra el Chelsea i això va fer que hagués de tornar a parar, però ara assegura que ja està recuperada del tot. Imagina, diu que el principal perill del Wolfsburg seran les seves contres.
Tots els equips alemanys crec que tenen molt perill I bueno, crec que sí, al final suposo que seran més conservadores o així ens podran fer mal a la contra, o crec que podran buscar això, ja que nosaltres suposo que tindrem la pilota.
El Barça entrenarà demà i dijous a la Ciutat Esportiva i dijous a la tarda viatjarà cap a Eindhoven.
I RAC1 quan marxa cap a Eindhoven?
RAC1, els primers enviats especials, comencem a desfilar dijous i a partir de divendres hi haurà sobretot el gran desplegament amb l'arribada d'Aleix Pariser i també Xavi Bundó, perquè a partir de divendres a la nit tota la programació especial per aquesta gran final de la Champions en directe des d'Eindhoven. Des de l'Intel Art Eindhoven, tots els oients estan convidats a venir si els hi de gust, perquè seran programes oberts des del públic. El Tu diràs de divendres a la nit i el Via Lliure des de les 7 del matí dissabte, i ja no parem fins després de la final. Tant de bo que ho puguem celebrar.
Perfecte, doncs estarem molt pendents del cap de setmana. Per tant, jo dissabte, jo o qualsevol, que vulguem seguir l'evolució d'aquesta final entre el Barça i el Wolfsburg dissabte, si ens hi volem posar, ja ens hi podem posar ben d'hora el mateix dissabte al matí, el Via Lliure, i després entenc que durant tot el dia estarem ben atents al que passi amb aquesta final entre les blaugranes i les alemanyes, eh?
Sí, totalment, ja pendents des de primera hora, amb connexions des del centre d'Eindhoven per saber quan arriba la gent, quin és l'ambient que hi ha. Hi haurà pràcticament 10.000 aficionats culers a la ciutat del país neerlandès, i a partir de les dues també ja ens hi posem amb tota la prèvia de la final des de l'estadi, amb l'arribada de les jugadores i els millors protagonistes a l'antena de RAC1 aquests dies.
Recordeu, milers de blaugranes, el Barça ha anat demanant sempre que ha pogut, doncs, més entrades, n'ha pogut rascar poquet o no tantes com voldria, però sí que hi haurà majoria de blaugranes a les graderies de l'estadi a Eindhoven, on el Barça buscarà la seva segona Champions al llarg de la seva història, i a RAC1 només faltaria, ho anirem explicant. Demà hi tornem, Laia, i seguim l'evolució de les blaugranes abans d'aquesta final.
Fins demà, bon dia.
Que vagi molt bé. No cal dir que és un dels principals punts d'interès que falta en aquestes jornades o setmanes en què es van decidint totes les altres competicions. Aquí mateix ja hem vist pràcticament el desenllaç de la primera divisió. Falten poquetes coses a decidir, com per exemple una plaça del descens i també la setena posició, que és la que dona accés a la Conference League. I ara toca una altra cosa. Ara el que toca és començar a fer els deures de cara a la temporada que ve. En el cas de l'Espanyol, per exemple, un cop ja confirmat el descens, ara ja pensa en com s'ha de reestructurar per començar a treballar en el retorn a primera, tant des de la gespa com des dels despatxos. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Comencem, però, per Joselu, el pitxitxi de l'equip.
Sí, que segons informen diversos mitjans, aquesta hora està molt a prop de convertir-se en nou jugador del Real Madrid. Ahir, l'Eduard de Valle ja ens explicava que Joselu, Braithwaite i Darder són els tres que tenen una clàusula per poder sortir si ve un equip que els iguala la fitxa. I atenció, perquè el Madrid faria això amb Joselu, que per tant se n'aniria cedit al Santiago Bernabéu per una temporada, amb la possibilitat de tornar en cas de descens pericú al curs vinent. Segons aquestes mateixes informacions, l'Espanyol a canvi podria rebre algun jugador cedits també de la fàbrica blanca com a compensació. Entre ells estarien damunt la taula noms com el de Nico Paz, Vinicius Tobias o Sergio Arribas. I pel que fa als despatxos, ahir ja us vam avançar també que Domingo Catoira té les hores comptades i que l'exdirector esportiu del Leeds, Víctor Horta, és una opció perquè ell mateix ja s'ha ofert per substituir-lo. Però, pel que sabem, el propietari de l'Espanyol, Cheng Yancheng, no prendrà encara cap decisió fins que no s'acabi la temporada aquest diumenge. I l'únic que va fer Cheng va ser demanar disculpes a l'afició, tal com ja el vam sentir de fet en el RAC1 migdia. I el que ha fet avui és avisar en un comunicat a la borsa de Shenzhen, a la Xina, del perjudici econòmic que suposa aquest descens de l'Espanyol a segona, en un comunicat que fa en nom de la seva empresa, Terrastar Group, que és la que cotitza en borsa i que és la que té el 99% de les accions del club blanc i blau. I tot i que no n'especifica les pèrdues exactes, adverteix que la situació pot ser delicada si l'Espanyol no aconsegueix recuperar la categoria de cara a l'any que ve. Una afició de la qual parlàvem ara i en què hi hem de comptar, per exemple, entre vosaltres, el líder del PSC, Salvador Illa, que aquest matí en una entrevista aquí al Món a RAC1 ha explicat com es va assabentar d'aquest descens pericú en plena jornada electoral.
Jo ja vaig veure per uns xats en què estic que em va donar la impressió que havíem guanyat i que s'havia acabat amb un 1-2 i vaig dir, bueno, mira, la primera de la tarda anava bé, però se'ns van robar el tercer. Però llavors vaig veure al cap d'una estona amb un altre xat que no, i vaig dir adéu, i vaig trucar al meu germà, que és el que m'hi fora, escolta, Josep, estic desconfuat, i em va dir, no, ha anat malament això.
Sí, fatal, ha anat, sí, sí. Clar, eleccions i mil històries, suposo que aquell dia no va
en aquell moment gaire, no podia estar massa per la labor i el van haver d'informar. I encara relacionat amb aquest descens de l'Espanyol a segona, Gerard Piqué, furgant una mica en la ferida, deixava clar ahir a la nit que l'any que ve s'asseurà a la llotja de Cornellà al Prat per veure en directe l'Espanyol Andorra.
El año que viene voy a Cornellà como presidente de Andorra. Voy a ir a Cornellà porque habrá un español a Andorra, entonces yo tengo el derecho de ir representando a Andorra.
Unes declaracions que va fer Piqué enmig d'aquests streamings de la Kings League, competició, per cert, que ha fitxat l'exfutbolista italià Andrea Pirlo perquè participi en el segon split de la mà de l'equip de Gigantes de Gerard Moreno.
Andrea Pirlo, que va arribar a sonar pel Barça, eh? Sí, Gigantes de Gerard Romero, sí, correcte. No, que va dir que va arribar a sonar pel Barça.
Si no hagués vingut Xavi...
Exacte, com a possible entrenador, doncs mira...
Doncs la Kings League.
De moment el que farà és jugar a Gigantes Futbol Club, presidit per Gerard Romero. 5 minuts i seran 3 quarts de 3. Mirem ara cap al futbol internacional. També queden poques coses per decidir, per tant, la majoria dels clubs ja pensen a la temporada que ve, i com cada estiu, el ball a les banquetes serà un dels al·licients. En aquest sentit, la marxa de Luciano Spalletti del Nàpols ha deixat una vacant força cobdiciada a Europa, i un dels noms que sonen per ocupar aquesta vacant és el de Luis Enrique. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Segons Calcio Mercato, el conjunt italià ja l'hauria fet una oferta a Luis Enrique, un contracte de 2 temporades i 10 milions d'euros nets per cadascuna. El Corriere dello Sport diu també que l'estudiar seria la primera opció per la cúpula dels del Diego Armando Maradona. Luis Enrique també té rivals de pes, però a la cursa per arribar a ser entrenador del Nàpols. Els noms que sonen també són Rafa Benítez, Antonio Conte, Gianpiero Gasperini i Vincenzo Italia. Però també a França el situen a la llista de candidats al PSG, ara que la sortida de Gaultier sembla més que evident. A la banqueta francesa sonen també Thiago Motta, que de fet és el preferit del Khelaifi, o José Mourinho. Mentrestant, el Sevilla ja ha volat cap a Budapest per jugar a la final de l'Europa League demà a les 9 contra la Roma, precisament de José Mourinho. Mendy Líbar s'ha endut tota la plantilla i els acompanyaran 13.000 sevillistes que no es volen perdre una nova final europea. Qui té un problema però és l'Atlètic de Madrid. Enrique Cerezo ha confirmat que Mauricio Pochettino, nou entrenador del Chelsea, no compta amb Joao Félix, i el club matalasser sí que comptava amb el traspàs del portuguès per 100 milions d'euros per fer una plantilla amb més recursos. Per cert, que a Itàlia, la Juventus s'ha declarat culpable del cas Plusvàlues. El quadre italià arriba a un pacte amb la Fiscalia i, per tant, accepta la pèrdua de 10 punts per aquesta temporada, a canvi de començar la pròxima sense càrregues classificatòries.
Doncs així està la situació a Europa, a la resta de grans lligues, com ara explicava la Gemma, per exemple, en el cas d'Itàlia. Però ara parlarem d'una docusèrie que es va estrenar ahir a Movistar, per cert, molt recomanable si el que us interessa és el futbol de la dècada dels 80, 90, i sobretot una figura, la de José María García. S'ha estrenat Super García, de 3 capítols, explicant la trajectòria del Butanito, i una de les confessions del periodista és que lamenta la rivalitat que va mantenir amb José Ramón de la Morena. Gemma.
Sí, García diu en aquesta docusèrie que va ser una guerra absurda. José Ramón de la Morena ha passat avui pel món a RAC1 per respondre a García i comentar aquest documental. A ell també li va afectar aquesta mala relació entre els dos.
De mala manera. Te cambia el carácter, te cambia muchas cosas y te pierdes muchas cosas también, ¿no? Pero también tienes la suerte de haberlas protagonizado, ¿no? Porque, pues, al fin y al cabo, yo cuando tenía 8 años quería ser periodista.
Anys més tard d'aquesta guerra entre mitjans van fer les paus, tots dos, García i De la Morena, que destaca la capacitat d'improvisació de García.
Pero claro, improvisando, a mí me parece que era uno de los mejores que yo he visto en mi vida, ¿no? Con 4 notas soltaba una homilía que podía durar 2 horas y ya está, y se quedaba tan pancho, ¿no?
Certament, sí. José Ramón de la Morena, que va deixar la ràdio ara farà 2 anys, diu que no la troba a falta.
Se quedava tan pancho i allà estàvem nosaltres per sentir què deia, perquè tenia aquest secret, no sé com s'ho feia, però tenia aquest do, millor dit, José María García. 2 minuts, vaja, 1 minut i seran 3 quarts de 3, ara la resta del futbol.
Amb un parell de punts ràpids, d'una banda, perquè ja tenim data per la declaració de Vinícius pels insults racistes de Mestalla. L'han citat per declarar per videoconferència el dia 27 de juny. I encara sobre dates i horaris, ahir també es va saber que l'anada del play-off a segona divisió entre Barça B i el filial del Madrid es jugarà al Johan Cruyff aquest dissabte a les 9 del vespre.
Arnau, informàtic, 2 anys treballant amb Serenet.
Jo portava temps avisant la direcció de la meva empresa que havíem de consultar experts en ciberseguretat per analitzar a quins riscos estàvem exposats i de quina manera podíem protegir-nos. Però res, el meu cap deia que una empresa petita com la nostra difícilment seria objectiu dels hackers. Fins que va passar, esclar. Fa 2 anys vam ser víctimes d'un atac que va desactivar tots els nostres sistemes informàtics. I, com que no estàvem preparats per un hacking així, vam estar setmanes paralitzats. Va ser un bon daltabaix. Això sí, ara cada 2x3 el meu cap s'interessa per les solucions de ciberseguretat que en gestiona Serenet. Per quedar-se tranquil, diu.
Serenet, l'ajuda útil i propera a la teva empresa.
Revisat el futbol, ara obrim pàgina de bàsquet. Aquest dimarts arrenquen els segons partits dels quarts de final de la Lliga CB. A les 9 de la nit, en el cas del Joventut, té l'oportunitat de classificar-se per segon any consecutiu per les semifinals de la Lliga. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia. És un fet que no passa a Badalona des de fa 15 anys, des que Ricky Rudy i Aito eren a l'equip. La il·lusió i el convenciment són màxims, la prudència també. A la penya és molt conscient que l'encert de dissabte a Vitoria és molt difícil de mantenir, però a la vegada estem molt clar, com diu Guillem Vives, al partit que es vol.
Crec que tenim el partit molt clar, amb les funcions de cadascú molt establertes i vam tenir molts pocs errors. Vam perdre poques pilotes, vam controlar el rebot, que era molt important. Ells no es van trobar còmodes en el nostre nivell físic i hem de seguir. Tenim les claus del segon partit en el primer. Està clar que ells canviaran coses, però si mantenim aquest nivell que vam estar de joc del primer partit al segon, tindrem molt a guanyar i sobretot jugant a casa amb la nostra gent ho hem d'aprofitar i seguim aquest nivell físic que vam posar el dissabte.
La notícia a hores d'ara la tenim a la grada i és que Badalona no s'omplirà ni de bon tros a les xarxes socials i està ben mala maror, queixes pels preus de les entrades entre 25 i 46 euros i sobretot pel fet que els socis hagin tingut només un 10% de descompte a l'hora d'adquirir tiquets. El partit, recordem, a partir de les 9 de la nit, des d'un quart d'hora abans, per RAC+1.
Veurem i estarem atents, doncs, del que és capaç de fer avui el Joventut contra el Baskonia. Repetim, a les 9, com deia el Mundet en directe a RAC+1, i també bones notícies pel Barça, que ahir va ser capaç de sumar el primer punt de l'eliminatòria contra el València, després de guanyar per 84 a 74. Mirotić va ser el jugador més destacat dels Blaugrana, amb 7 triples. Alguna cosa cal de rescatar, Marc?
Sí, un document de veu de Sarunas Jasikevičius en relació al Montenegrí. Han sigut dies de molt soroll, dies complicats amb el seu contracte com a taula de fons. Diu Xeres que és l'hora d'agafar el paraigua i anar per la Lliga.
En esta situación nosotros tenemos que ser inteligentes y profesionales, ¿no? Sí que yo puedo hablar con los jugadores y he hablado con algunos en esta semana, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada año va a haber situaciones como los contratos, ¿no? Esto no tiene que quitar a nosotros unas ganas de hacer la liga, ¿no? Y a mí no me importa si yo tengo un contrato o no, yo quiero ganar esta liga.
Següent partit divendres a la Font de Sant Lluís amb l'oportunitat de classificar també el Barça per les semifinals de Lliga. Per cert, Xavi, t'ho remato amb NBA. Miami Heat ha sentenciat aquesta matinada l'accés a la final després de derrotar els Celtics a casa seva en el 7è partit de la final de la Conferència Est de 19, 84-103. La matinada de dijous a divendres, primer partit de la final contra Denver, a Denver, que surten com a favorits. Han guanyat els 2 partits aquesta temporada. És una final inèdita. La primera vegada que els Nuggets hi arriben, els Heat busquen el seu quart anell en els últims 18 anys. En aquest lapse de temps, només Golden State Warriors ha sumat tant.
Sí, senyor, s'han quedat a les portes a fer història als Celtics perquè anaven perdent 3-0, van aconseguir empatar l'eliminatòria, però en l'últim partit, el decisiu, i que a més jugaven davant de la seva afició, doncs no han aconseguit guanyar, i és Miami qui jugarà, com deia el Mundet, aquesta final contra Denver Nuggets. Canviem d'esport, deixem el bàsquet, anem al tennis, es continuen jugant partits de primera ronda, Roland Garros, Bassas, amb el debut aquest matí del noruec Casper Ruud, que s'ha classificat sense problemes.
Sí, l'actual número 4 del món, jugador de l'acadèmia Rafa Nadal, el té com el seu referent, ha derrotat en 3 3 sets al suec Imer per 6-4, 6-3 i 6-2. Pendents ara del debut del número 2, el rus Daniil Medvedev, que tot i que no se'n parli tant, tot sembla qüestió de Djokovic o Alcaraz, però també l'hem de tenir en compte de cara a la victòria final. S'enfronta al brasiler Thiago Seboswil, número 106 del món, i atenció, Xavi, perquè de moment, sorpresa, Medvedev ha perdut el primer set per 7-6, per tant, el desempat, de moment, d'inici, malament les coses pel tenista rus. Recordem que Alcaraz i Djokovic, de qui ara parlàvem, ja són a segona ronda. El murcià, després de desfer-se ahir de l'italià Flavio Cobolli per 6-0, 6-2 i 7-5, mentre que el serbi va fer el mateix en victòria contra el nord-americà Kovacevic, 6-3, 6-2 i 7-6. Molt bon nivell d'Alcaraz per començar i ell content amb el seu debut.
Hay que disfrutar del nivel que he mostrado, que creo que ha sido un buen partido por mi parte e intentar pues coger las cosas que he hecho bien para el siguiente partido.
Ahir també van passar ronda el castellonenc Roberto Bautista i el malagueny Alejandro Davidovich. En canvi, en va quedar eliminat el català Albert Ramos en un partit molt disputat contra el suís Wawrinka, que no es va decidir fins al 5è set. I pel que fa al quadre femení, avui partits també encara de primera ronda amb el duel a aquesta hora de la catalana d'origen suís Rebeca Massarova, que juga contra una de les favorites, la nord-americana Cori Goff, però de moment, bé, sorpresa també perquè Massarova ha guanyat el primer set per 6-3, ara però acaba de perdre el segon 6-1, tot es decidirà per tant en el tercer i definitiu. I de cara més tard també destaca el partit de la càntabra d'origen moldau Cristina Buxa, que juga contra la número 1 del rànquing 8, a la polonesa Iga Swiatek. Ahir classificació de la tenista de Palafrugell Aliona Volsova, que va superar amb contundència l'eslovaca Kuchova per 6-2 i 6-1.
De fet, Masters 1000 de Roma a banda, Alcaraz està en un nivell de tenis no sé si molt per sobre de la majoria, com a mínim un punt per sobre dels favorits també, no?
Sí, i mentre el físic doncs l'acompanyi, que ha estat pràcticament l'únic problema que ha tingut en el que portem de temporada, doncs serà el gran candidat, jo crec, d'aquest Roland Garros. Una altra cosa és que això, la qüestió física no pugui acompanyar, però per tenis, sens dubte.
I encara hem de parlar un minut de futbol americà perquè els Barcelona Dragons comencen la seva tercera temporada aquest dissabte i a aquesta hora acaben de presentar el seu nou projecte, que de fet és el més ambiciós des de la refundació. Albert Pedrol, bon dia.
Hola Xavi, bon dia, i diem ambiciós perquè tal com us vam avançar a RAC1, un grup d'inversió nord-americà ha comprat el 60% de les accions. A PAMS, el pressupost d'aquesta temporada se situa en uns 750.000 euros, és a dir, entre un 20 i un 30% més que el de la temporada passada. Els socis gerent del grup inversor, Jason Robinson, ha assegurat que l'acord és a llarg termini i que no vol que l'equip se'n vagi de Barcelona, i el mànager general dels Dragons, Bart Iaccarino, ha afirmat que l'objectiu és convertir-se ben aviat en un dels tres millors equips d'Europa.
Y en términos de números, si no me equivoco, estamos rondando más de los 750.000 euros este año. La llegada de ellos es la estabilidad que necesitamos, la tranquilidad que necesitamos para poder construir algo grande, y como dice Jason, bueno, ser el equipo top 3 d'Europa en los próximos años.
L'equip debuta aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'Olímpic de Terrassa. El primer rival són els Helvetic Guards, equip de Suïssa que aquest any s'estrena a la Lliga.
I Gemma, què ens falta per saber?
Que el balonmano Granollers celebra avui el subcampionat de la Lliga Europea d'Handbol que va aconseguir diumenge a Flensburg. Avui a les 6 de la tarda l'equip farà una rua a peu amb els jugadors del Freiking Granollers, que començarà al Palau d'Esports de Granollers i s'arribarà fins a la plaça Porxada. L'equip, de fet, encara no té garantit el seu bitllet per la pròxima edició de la segona competició continental, però demà té l'oportunitat de sumar el punt que li falta amb la visita del Torrelavega.
Són 3:15. Recordatori, avui a partir de les 9 podreu seguir aquest segon partit del play-off de quarts de final de la Lliga CB. El Joventut rep el Baskonia. Si guanyen, els verdinegres ja seran equip de semifinals. De fet, el Baskonia té un record bastant dolent aquesta temporada de l'Olímpic, perquè allà ja es van trobar amb la penya als quarts de final de la Copa del Rei i van perdre a les primeres de canvi. Tant de bo avui passés una cosa similar. 7 minuts falten ara per les 3. Farem una pausa i tornem.
RAC 1. Així sona una rentadora sense l'assegurança de llar de Línia Directa. I així sona una amb l'assegurança de llar de Línia Directa amb reparació d'electrodomèstics a domicili. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de llar, sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal crack?
Crystalbox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé,
m'han dit que us truqui. Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a falta?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. Que va, te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
RAC RAC U.
El Barça jugarà la final de la Champions. Serem Eindhoven.
Les promeses s'han de complir. Per això, el 2 i 3 de juny, RAC U se'n va amb el Barça a Eindhoven. Viatgem amb tot a una cita històrica, la final de la Champions femenina. El divendres, en la nit prèvia, tu diràs amb Aleix Pariser des d'Eindhoven. El dissabte al migdia, també des de l'escenari de la final, via lliure especial amb Xavi Bundó. I el dissabte, a les 4, la gran final de la Champions, Barça-Wolfsburg amb Laia Coll i companyia. El 2 i 3 de juny, el Barça i RAC1 viatgen a per la Champions.
Eindhoven, que venim!
Amb el suport de CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling. RAC1, tots som u.
RAC1.
Des de l'estudi a RAC1 anem a passar el vostè primer. Arrenca'm el marxidor i regalem-nos un somriure. Viatge aquell paradís on el riu esclata sense permís. Passi, passi, aquí teniu vostè primer.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som 1.
Per arribar a les 3 de la tarda obrim l'agenda cultural amb música, més concretament amb Joan Dausà. El músic ha pujat aquest matí al terrat de l'Hospital Vall d'Hebron en nom de la investigació contra el càncer.
Ho tenim tot, ho tenim tot, ho tenim tot.
El cantant ha interpretat Ara som gegants i aquesta que sentim de fons, Ho tenim tot, dues cançons que parlen de superació per presentar la tercera edició del Festival Vallviva, que aquest any destinarà tots els beneficis a dos projectes d'investigació contra el càncer, un del Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'altre del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Bàrbara Padilla.
El primer projecte intenta esbrinar perquè hi ha tumors resistents a les teràpies i el segon vol preveure com reaccionen els tractaments al càncer de pàncreas, un dels més difícils de tractar, amb la intenció d'oferir teràpies més personalitzades i efectives. I és que cada any es diagnostiquen més de 8.000 tumors de pàncreas a l'estat. De fet, és el tercer càncer amb més mortalitat per darrere del de pulmó i còlon. En aquest sentit, l'artista de Sant Feliu de Llobregat explica que amb la seva música vol aportar el seu gra de sorra a la investigació contra la malaltia.
Feliç de ser a Vallviva, feliç de formar part d'aquest projecte que aporta aquesta aportació justament cap a la Vall d'Hebron. I jo, la meva aportació petita avui serà de dos cançons amb el teclat. Aquell dia anirem amb tota la banda, evidentment, serà un concert de majúscules, però avui aporto des d'aquesta cosa tan petita del meu petit gra de sorra.
El Festival Vallviva es farà del 12 al 15 de juliol a la finca Les Brides, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. A més de Dausà, també actuaran Víctor Manuel, Anna Mena i la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, on intervindran els solistes Manu Guix, Bet, Joan Garrido i la Pau. També hi haurà parades de menjar. Les entrades es poden comprar al web del festival.
Per cert que Joan Dausà actuarà aquesta nit a la Casa Batlló en un altre concert solidari. És la gala Visibles Casa Batlló. Es farà 2:15 de la nit i tindrà com a tema central l'autisme. L'objectiu és que tots els infants que ho necessitin puguin accedir a tractaments i teràpies, així com fer més visible el trastorn. L'acte l'organitza l'Obas Foundation de la mà de Relats Solidaris i comptarà amb un sopar i aquest concert de Joan Dausà. Encara amb música, Rosalia ha publicat un avançament de la seva propera cançó. Ho ha fet en un vídeo de TikTok que dura 12 segons.
Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebé, tú ten cuidado.
Doncs en aquests, els 12 segons que ha avançat d'aquesta cançó, que es diu Tuya, el vídeo se la veu posant amb un vestit de flors, per ara no se sap quan està previst que la publiqui, però tot apunta que serà la seva aposta com a cançó de l'estiu. I el Primavera Sound continua escalfant motors abans del desembarcament al Fòrum a partir de demà. Aquest vespre, segona jornada del Primavera a la ciutat, amb concerts repartits entre la Sala Apolo i Rasmatàs. A la Sala del Poble Nou hi actuen els britànics Black Country New Road. Una mica més tard, els també britànics The Comet Is Coming. Això a Rasmatàs, mentrestant a l'Apolo, el protagonisme serà pels Melody Echo Chamber. Com dèiem, la música es trasllada ja al Parc del Fòrum amb la jornada inaugural d'aquest Primavera Sound, que tindrà com a plat fort els Pet Shop Boys.